de l'eliminatòria, i després d'aquest 2-2, vaja, molt haurà de remar també l'Arsenal a l'Allianz per emportar-se a l'eliminatòria.
Per mi encara ho és més, sí, jo estava convençut que avui guanyaria l'Arsenal. En fi, senyals horaris de les 11 de la nit, moment per donar el relleu al Tu diràs. Hola, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, companys.
Quina nit, que deien al Sau.
Quina nit. Hem vist 10 gols en dos partits d'anada dels quarts de final, que normalment són de 0-0, 1-0, 10 gols hem vist. Per mi, ara en parlarem a la tertúlia, avui amb el Màrius Carol, l'Ernest Folch i el Joan Maria Pou, i també amb tots vosaltres, pendents del que es digui tant al Bernabéu com a l'Emirates, per mi el City ara és encara més favorit del que ho era, i el Bayern és el gran favorit perquè té la tornada a casa. Però ara ho deies tu, jo tenia aquí anotat, a la tornada el City tindrà De Bruyne, perquè esperem que els vòmits passin en dos o tres dies. Segurament Ederson i segurament Walker. I el Madrid no tindrà Tchouaméni i haurà de posar un Nacho o jugar-se l'en Militao a l'eix de la defensa. Per tant, jugant a casa i amb tots aquests condicionants, per mi el City avui ha superat el factor Bernabéu. Hi ha hagut un moment, quan el Madrid et remunta en 15 minuts, que he pensat, ai, que no n'hi caiguin 3 o 4, i en canvi el City és molt més madur, ho va dir ahir Guardiola, n'han anat aprenent d'aquestes coses, i per mi ara és encara més favorit del que potser ho era a l'inici de l'eliminatòria. Per tant, magnífic marcador pel City, per tal com ha anat el partit, i ara a rematar la feina dimecres que ve a l'Etihad.
I això només ha estat el primer dels 4 dies,
sí.
Perquè demà Barça, PSG-Barça... i l'Atlètic de Madrid Borussia Dortmund, i ja hem acabat mig rebentat, o sigui que aquests quarts de final en Dami fa una cara, podran amb nosaltres aquests quarts de final.
El talismà ha esgotat bateries,
no, realment ha estat un partit molt intens,
és que és d'aquests partits que són, evidentment, són grans partits, que són molt agraïts i partits inoblidables, però per narrat deixen rebentat,
sí. Partits,
imagina't els futbolistes, tu,
en quantes cases s'hauran sentit allò de mare meva, que bonic, Déu-n'hi-do, quina qualitat, Les mateixes reaccions són les que tenen els clients de la xarxa Mazda de Catalunya quan veuen l'atenció que Mazda posa en els detalls, clar. Només cal que veieu el Mazda CX-30, el SUV híbrid, amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. És ideal per als teus trajectes per ciutat o per una escapada a la natura. Prova'l a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya. I amb això, agrair a tots els companys... Fins la pròxima, ens retrobem dimecres de la setmana que ve, d'aquí 8 dies.
Molt bé.
Que vagi bé.
Bona nit.
Serà divertit. Bona nit, companys. Vinga, que això continua, Fins a la 1 de la matinada, Ràdio Esportiva, analitzant aquesta mega jornada de quarts de Champions. Tantes coses a dir.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 i 3 minuts, aquí seguim. Benvinguts al Tu diràs en aquesta nit de quarts de final de Champions.
La primera del City. El xut de Bernardo Silva que intenta sorprendre. Gol! Efectivament!
Guardiola, que xutada.
Xuta Guardiola! Gol!
Quina nit de dimarts, quina nit de 9 d'abril del 2024. Ja s'han jugat aquests dos primers partits d'anada només dels quarts de final. Els acabem de viure a RAC1 amb aquestes narracions del Damià López amb els 3 gols que ha fet el City al Santiago Bernabéu. N'ha fet 3 més al Real Madrid. És que hem vist 10 gols en dos partits de quarts de final. Una barbaritat. Dos partidassos. Madrid 3, Manchester City 3 al Bernabéu i a l'Emirates Arsenal 2, Bayern de Múnich 2. Quines tornades que ens esperen la setmana vinent d'aquests dos partits. Per mi, ara ho dèiem, favoritíssims el City i el Bayern, jugant a casa davant la seva afició, i després del que hem vist avui ho tenen tot de cara, tenen un palet més de percentatge de poder classificar-se pels per les semifinals. I demà encara ens queden dos plats forts més. El PSG-Barça, ara anirem a París, tenim tota la prèvia. Ha estat molt interessant avui les rodes de premsa, sobretot de Luis Enrique, que ha llançat algun dard enverinat i ha escalfat la prèvia, parlant de Xavi, de l'ADN i d'aquesta eliminatòria. I després també tenim un Atleti de Madrid-Borussia Dortmund demà a l'Estadi Metropolitano. Dos partits que també viurem en directe a RAC1, sobretot el PSG-Barça, amb el Joan Maria Pou des de París i tota la tropa del Barça juga a RAC1. Segueix per aquí el Jaume Molló, director de la Champions a RAC1. Hola, Molló, eh?
Hola, Aleix.
Aquí seguim. Quina bogeria, eh? A tomba oberta, els dos equips. A mi m'ha sorprès molt, no?
Sí, sí, sí i no. És a dir, són dos equips que són ambiciosos, que busquen la victòria. El que passa és que hi ha vegades que, amb el seu estil de joc, aconsegueixen fer mal a l'altre. I a vegades no. Per exemple, el Madrid l'any passat no li va poder fer mal al City. Quan el City va atacar, va fer-ho bé, va aconseguir pressionar bé i recuperar ràpidament la pilota, i avui, en canvi, el Madrid sí que li ha sortit bé el pla, i a la contra, potser per aquesta posició de Rodrigo a la banda esquerra, ha trobat la manera de realment posar en problemes a l'equip de Guardiola. No oblidem amb el 2-1, ho dic bé, sí, aquelles oportunitats de Bellingham i Vinícius, que eren bastant clares, eh? De les que el Madrid no acostuma a perdonar en Champions.
Ha tingut un moment d'aquests al Madrid, al Santiago Bernabéu, per sort no li han entrat, i després el City ha fet uns molt bons minuts a la segona meitat, ha aconseguit capgirar el marcador, i com sempre el Madrid reneix, és inexplicable, però continua renaixent en aquesta competició que és la Champions. Avui, però, no li ha servit per guanyar, i aquest empat, insisteixo, fa una mica més favorit del que ho era potser el Manchester City de cara a la tornada. Ja tenim per aquí el Joan Maria Pou. Hola, Pou!
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do.
Buf. Vaja, d'aquells partits que si no vas amb cap dels dos, tu passes pipa. Si ets seguidor del City o del Madrid, o ets anti-City o anti-Madrid, doncs pateixes com un vedell, perquè realment pràcticament no hi ha hagut treva, no? A mi, així d'entrada, no sé si esteu d'acord o no, m'ha semblat que el City és un equip ara ja tan madur que és capaç, fins i tot anant amb 2-1 en contra del marcador al Santiago Bernabéu, amb l'esoterisme del Bernabéu, etc, i no perdre la compostura del que creu que ha de fer. A mi m'ha semblat en alguns moments que veiem una versió del City potser de fa 3 anys o 4, que és un equip en possessió, però que no arribava a fer mal al rival. Però a diferència de fa uns anys, que jo crec que era perquè encara no estaven prou evolucionats, a mi m'ha semblat que aquesta vegada hi havia un punt de voluntat de dir, ei, això només és el partit de nada. És a dir, amb el 2-1 jo no dic que el City el firmés, però crec que tenia com la voluntat de que el partit no es descontrolés. I tot i això, com ara deia el Jaume, hi ha hagut un parell o tres d'opcions del Madrid, perquè el Madrid és el Madrid, no? Ja sabem que la verticalitat que té, la capacitat que té de sorprendre el contraatac, qui és, siguis el City o siguis qui sigui, no? Però no us ha fet aquesta sensació que realment era un control on els jugadors semblava que preferien donar una passada de més que no acabar la jugada, fins i tot algunes vegades?
Sí, perquè jo crec que són jugadors que han après d'aquest tipus d'escenaris i de situacions, no? En això estic d'acord amb tu. I Guardiola ho dessecava a la prèvia, eh?
Sí, però fins i tot, és a dir, en algun moment potser fins i tot això pot generar un punt de neguit, no? Com de dir, hòstia, al City li falta rematar aquestes possessions, aquest defensar-se amb la pilota, amb algun ensurt, no? Però, clar, al final han fotut dos gols més. És a dir, els ensurts no han estat ensurts, han estat gols. I, a més, des de fora l'àrea, amb dos gols, els gols de Foden i de Guardiola són descomunals, però crec que venen després de jugades molt, molt, molt treballades. No?
Sí, en canvi, hi ha hagut estones que jo crec que aquesta possessió, que segurament era així per controlar el partit, li ha faltat recuperar la pilota quan la perdien.
Sí.
El Madrid, hi ha hagut estones que, sobretot entre després del 2-1 i fins que arriba el 2-2, que ha tingut, o fins que ha començat a notar el cansament físic, que ha sortit amb certa comoditat.
Ara, Jaume, clar, 3 a 3, eh?
Sí, 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 no.
No, que el City de fa uns anys, no?
Sí.
Això, potser Bellingham l'hauria fotut a dins, no? O el xut de Carvajal aquest a última hora, no sé què, o el rebot aquell que no?
Sí.
Tornes a sortir amb un resultat que jo crec que és evident que no, el 3-3 d'avui dia no té el valor de fa un temps, quan els gols a camp contrari tenien un valor especial, però al final És l'escenari calcat el de l'any passat, no? Empat al Bernabéu, no?
Sí, sí.
I tu jugues 90 minuts a Manchester, on ja sabem que el City se sent especialment fort i especialment còmode. És veritat, però, Guardiola ens ho va dir ahir, que segur que Ancelotti havia après del que havia passat l'any passat, i és veritat que avui el Madrid ha estat capaç de fer més mal ofensivament al City, que li ha costat més recuperar la pilota. Però de tota manera el partit que li fa el City avui al Bernabéu al Madrid,
i amb les baixes que tenia, jo insisteixo que això pot ser un factor diferencial de cara a la tornada. Hola, Màrius.
Bona nit.
Què tal?
Bé.
Ara de seguida saludem també l'Ernest Folch, que està pujant ja per l'ascensor.
Us escoltava i...
Vens esgotat també del que hem viscut ara, no? Una
sí,
mica.
Perquè, és que, clar, començar al minut 1 amb un gol a favor, no? Doncs tens la sensació de que podràs controlar el partit, no? I el Madrid té aquesta habilitat d'aconseguir que els partits es desequilibrin. Hi ha un moment, doncs, en què la rapidesa d'una sèrie de futbolistes fan el futbol molt vertical i realment ha sabut donar-li la volta. I no només això, sinó que semblava que estava més a prop al 3-1 que no pas al 2-2, no? I ara sentia el Joan Maria, i és veritat que el futbol control que ha intentat Guardiola segurament és el més intel·ligent, però hi ha hagut algun moment que m'he desesperat una mica. Aquestes passades, aquest el handball que li dèiem fa uns anys, el Barça, vull dir, ostres, trobo que un equip amb els futbolistes que té, sobretot de la part mitja en endavant, perquè jo crec que el que li ha fallat bastant avui al City és la defensa, perquè ha tingut d'improvisar futbolistes i altres que no jugaven, o Guardiola, que jugava fora del seu lloc, sí. Vull dir que han tingut d'improvisar a causa de les lesions, no? Però
també era una mica per desesperar el Madrid i perquè no et fotessin contraatacs.
Sí, no... però li costava molt fer una paret, li costava molt trencar línies al City, no? No ho sé. I en canvi, quan agafava el Madrid, era perill. Anaven com a bales, no? També és veritat que el Madrid ha fet un sobreesforç i ho ha acabat pagant. A mi, del Madrid, per exemple, m'ha agradat molt un futbolista que algú no el va voler i es va equivocar pel Barça, que és Kroos. Kroos, mentre li ha durat la benzina, ha fet, bueno, a més ha jugat en un lloc que no és exactament el seu, no? Vull dir, ha estat incrustat amb la defensa i ha donat sortida a l'equip, no? Però jo crec que ha fet un partit als 60 o 70 minuts que estava amb les bateries carregades, ha jugat extraordinàriament bé.
És descomunal, Màrius, és descomunal aquest jugador, perquè té l'edat que té i la gasolina li dura molts minuts, vull dir, perquè en un partit com el d'avui aguantar l'estona que ha aguantat amb un nivell superlatiu. És veritat que avui ha hagut de treballar molt també sense la pilota, i això, vulguis o no, també s'acaba notant quan després has d'atacar. Però en la línia del que dius, Màrius, jo crec que avui en molts moments del partit s'ha vist molt clarament què vol un entrenador i què vol l'altre, no? Com entén el futbol un entrenador i com l'entén l'altre, el que tu dius, no? La verticalitat, la pressa, la profunditat del Madrid d'intentar córrer i sorprendre, i en canvi avui jo crec que hem vist un futbol de possessió extremat en molts moments del City, no?
Sí, i que aquí faltava De Bruyne, que potser també és aquell jugador que té aquell punt de màgia, que veu aquella passada, aquella assistència, és un jugador que li dona la majoria de gols a Haaland també, que potser aquí, quan el City tenia la possessió a prop de l'àrea, potser un jugador com ell també et permet acabar alguna jugada més, no?
A mi del City m'ha agradat diversos jugadors, Foden, que em sembla un jugador excepcional, i m'ha agradat especialment Bernardo Silva, que si acaba el curs i no sap on anar,
que vingui
a casa.
Anem a sentir a Movistar, a veure si podem sentir el míster Carlo Ancelotti a Movistar Liga de Campeones, que està fent ja les primeres valoracions, l'entrenador del Real Madrid, que avui ha patit més del compte i ha celebrat de forma amb molta alegria els gols, eh? A veure què diu.
Lo hemos hecho muy bien, se podía marcar el 3-1, una vez con Bellingham, una vez con Vinicius, después cuando ha bajado un poco la energía, ellos han manejado mejor, nosotros hemos intentado de aprovechar un poco de las transiciones, después hemos sido capaces de remontar otra vez. Creo que tenemos que tener la confianza. La idea era de tomar una pequeña ventaja, però ha sido un partito realmente igualato e deve mettere la misma attitudine nel partito di vuelta.
Han pasado muchas cosas en el partido. ¿Le sorprendió que la primera jugada acabase prácticamente con falta y amarilla, que fue la que dio lugar al gol?
Era una falta. Lo que no esperábamos era que marcase un gol de esta posición, pero desde ahí creo que hemos reaccionado muy bien, hemos adelantado el marcador. Para 60 minutos lo hemos hecho muy bien.
Y le hemos visto también que en algunas ocasiones le pedía tranquilidad a Lunin. ¿Le podía afectar ese primer tanto?
Yo creo que Lunin ha jugado muy bien con los pies. Ha hecho muy bien, ha salido muy bien gracias a él. La verdad es que los dos goles después han cogido la escuadra. Era imposible pararlo, ¿no? Pero no creo que lo ha afectado el primer gol.
Carlos, y esos dos golazos que ha conseguido al final el City, ¿han sido producto de también el cansancio y la falta de energía para poder impedir lanzamientos que luego, como usted dice, han acabado en la escuadra?
Bueno, creo que a un equipo como el City le puede considerar un tiro desde la frontal. Como he dicho, han cogido dos veces la escuadra y era prácticamente imposible. Yo creo que a nivel defensivo lo hemos hecho bien, sobre todo, como he dicho, hasta que hemos tenido la energía para presionar más arriba, para tenerle incómodo con el balón.
¿Le salió bien esa maniobra, ese cambio táctico de situar a Rodrigo en la izquierda, que ya lo hemos visto jugar otras veces, y que Vinicius estuviera arriba como hombre más adelantado? ¿Era una de las maneras de intentar sorprender al City?
Sí, yo creo que lo hemos hecho en el segundo gol. Ha sido una jugada perfecta. Han combinado muy bien los dos. Ahí se podía, por banda izquierda, con Vini y Rodri, se podía crear oportunidades. Lo hemos hecho, porque también en la segunda parte Rodrigo ha dado un pase para Vini frente a la portería. Entonces estoy satisfecho.
¿Se complica para la vuelta la situación en el central con la ausencia de Tchouaméni, que ha visto la amarilla?
No, porque tenemos ya la opción de Nacho, del cual tenemos siempre confianza, también de Militao.
La última, ¿qué valoración hace del resultado de cara al partido de vuelta?
Bueno, como he dicho, lo que se quería era tomar una pequeña ventaja, pero yo creo que tenemos que ser satisfechos porque hemos competido a nuestro mejor. Y si lo hacemos también en la vuelta, podemos sacar algo bueno.
Seguir peleando y muchísimas gracias, muy amable.
Lo que dijo Carlo Ancelotti a Movistar Liga de Campeones. Queríamos tomar una ligera ventaja, es a dir, guanyar, fos per uno o per dos gols, i en canvi no ho han aconseguit. No estava massa content, no. Hola, Ernest Folk, què tal? Bona nit.
Com esteu?
Tot bé?
Perdoneu el retard.
No, tranquil. Fem una pausa i ara et demanaré què t'ha semblat aquest Madrid-Manchester City i parlarem de Haaland, que no ha aparegut una vegada més contra el Madrid. No ho va fer l'any passat i el City va aconseguir passar ronda i avui tampoc ha pogut aparèixer.
Però ha jugat, Haaland.
Falta la tornada.
Ha jugat.
La tornada.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials de finançament fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Vols conèixer les claus per impulsar la digitalització de la teva empresa? El dijous 18 d'abril a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen una jornada sobre la transformació digital per a les pimes, durant la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-te a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. Els guardons que reconeixen persones i projectes que fan millor la nostra societat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, els guardonats de l'escenari i les actuacions en directe de Paul Finn i Maria Jaume. Seguiu tots els detalls de la gala en directe a l'streaming de RAC1.cat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som un.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
45.574. 4, 5, 5, 7, 4.
Sèrie
19, 0, 1, 9.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I 20 minuts, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya amb Màrius Carol, Ernest Folch, Joan Maria Pou, també amb Jaume Molló comentant aquesta nit de Champions. I abans de seguir, us recordo que les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. És a dir, aquest cap de setmana podeu gaudir d'espectaculars curses de resistència, de prototips i de GTs. Podreu accedir al paddock, a la graella i també visitar el pit lane. Així són les European Le Mans Series del circuit de Barcelona-Catalunya. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. No t'ho perdis, compra ja les teves entrades a circuit.cat. Què, Ernest, què deies? Què t'ha semblat el partit i Haaland, a veure?
A veure, m'ha semblat que ha estat un partit estratosfèric, però brutal, entre dues maneres d'entendre el futbol pràcticament oposades. Que a més, o sigui, jo crec que el City és molt superior tècnicament i en canvi el Madrid això ho ha pogut compensar amb tots els valors del Madrid, diguem, no? És més, el City en alguns minuts ha estat contra les cordes, ha estat contra les cordes, o sigui, hi ha hagut algun moment que hem estat a prop del 3-1, diguem. Després també és veritat que el City hauria pogut guanyar el partit, em sembla un resultat molt just. I em sembla que és un d'aquells partits que retrata jugadors. O sigui, el Madrid crec que pot exhibir...
Ai, espera, deixa sentir-me Pep Guardiola. A veure què diu en Pep a Movistar. A veure.
Qué sensación te deja un partido que ha tenido prácticamente de todo. Ya sabíamos que iba a ser bueno, pero ha sido incluso mejor, ¿no?, de lo que se podía esperar.
Ah, está bien. Imagino que la gente se lo ha pasado bien cuando un partido de 6 goles. Los dos equipos quieren atacar de diferente manera, pero quieren atacar nosotros con más control, porque... Y luego estás preocupado todo el día cómo controlar las transiciones del Madrid. Pues que es imposible. Si hay que intentar lo menos posible, le hemos concedido, porque sobre todo en la primera parte hemos perdido con jugadores muy fiables con el balón. Muchas pérdidas y el partido está abierto. Lo mejor ha sido que en el 2-1, que el partido está con riesgo. La segunda parte hemos estado excepcionales hasta últimos 10-12 minutos del Madrid en este campo, y ya sabemos que nunca se acaba el partido, y creo que lo hemos jugado muy bien, sin conceder muy poco, y poco a poco hemos ido generando más peligro. Hemos tenido la calidad de dos golazos que hemos podido hacer.
La segunda parte es excepcional, se va acusando el partido también. Bueno, la sensación es que ha sido una segunda parte en la que, como tú decías, el City tenía más control. ¿Qué les has dicho a tus jugadores en el descanso?
Que quedaban 45-90, que si atacas de una manera no ordenada, no hay nada que hacer. E insistir en lo que hemos hablado del partido y nada, y estar mucho más quietecitos. Nos movíamos mucho en la primera parte. Ser más preciso y simple en el pase y eso, traerla fuera, girarles y esperar que Foden y Guardiola aparezcan.
Nos comentabas, Pet, también, bueno, lo difícil que es, aunque sepas que las transiciones se van a producir, lo difícil que es frenar a jugadores como Rodrigo, como Vinicius, y da igual además en el sitio, en la posición en la que estén, ¿no?
Imposible, nunca es imposible, pero es muy difícil. Tienes que minimizarlo, pero es muy difícil. Es que tiene mucha... No solo... piernas no tienen la habilidad para conducir, para driblarte, para... Y luego Toni Kroos, que mueve al equipo de manera lo que solo Toni puede hacerlo. Y nada, bueno, regresamos el punto, ahí el punto, el resultado y la vuelta.
Lo que vamos a pasar, como ya que la garganta se va quedando bastante tocada. Nos comentaba Phil Foden, hemos podido hablar con él, nos decía que estaba bien, le has tenido que cambiar por una lesión, pero ¿qué le pasaba a Kevin De Bruyne?
Bueno, hemos hecho la charla, estaba en el equipo y ha llegado al vestuario y dice, no puedo jugar. Ha tenido vómitos y vómitos, quería aguantarlo, pero después de comer se ha encontrado mal, y ha tenido muchos vómitos y no estaba bien. Esperemos que el miércoles en casa, es un jugador muy importante para nosotros porque ve cosas y pases donde otros no son capaces de ver, y ojalá lo podamos tener el miércoles que viene.
¿Qué te parece el resultado para la vuelta?
El que gane va a semifinales. No hay que hacer muchos análisis.
Ya nos decías que era casi imposible ganarle al Madrid dos veces seguidas, y se demuestra, ¿no? Porque siempre tienen capacidad para revivir, ¿no? Cuando parece que les cuesta más.
Pero nosotros también. Nosotros también. So, venían las condiciones que veníamos hoy aquí, con mucha fatiga acumulada de partidos, con bajas muy importantes para controlar su juego. Cada vez me impresiona más. Siempre piensas en las bajas, el Bernabéu, después del año pasado, y seguimos siendo estables, competitivos. Son una gente, unos jugadores maravillosos. Llevan 6-7 años haciendo cosas cada 3 días, como nadie lo ha hecho, y hoy lo hemos vuelto a hacer. El partido estaba con 2-1, luego con 2-3, pero Bernabéu, por mi experiencia, las veces que he ido, es que siempre es así.
¿Le ha gustado lo del techo?
A mí me gusta ver el cielo, la verdad. Pero ahora solo la verdad que el estadio ha quedado impresionante. La verdad que es un estadio de fútbol. Ahora solo tienen que cuidar la hierba, solo tienen que mejorar esto. Florentino solo se tiene que preocupar del próximo paso, hacer un buen campo, que como siempre el Madrid lo había tenido.
Le dejamos ya, muchísimas gracias, muy amable.
Vosotros. Venga, aquesta última, aquesta està bé, Guardiola, tu.
Vols que et digui una cosa? Tu no pots fer les entrevistes de part. O sigui, aquesta és l'entrevista d'un madridista que li parla als madridistes.
Bueno, Movistar, clar.
Bueno, no, Movistar. Movistar no és Madrid Star, és Movistar, no? O sigui, fas les preguntes, o sigui, li fas les preguntes a l'entrenador contrari perquè et digui que el bé que juga el Madrid i el que no... Escolta una cosa, faci el que ha de fer. O sigui, ja entenc que l'objectivitat, en fi, la van inventar els envejosos, però un cop dit això, home, un punt de neutralitat.
Hi ha hagut dos tasques importants de Guardiola. Un quan li reivindiquen el partit del Madrid i ell diu nosotros también, tal. Sí. I l'altra zasca,
bueno,
monumental...
Madrid portava 9 dies de descans, per això ho ha dit.
I l'altra zasca monumental és a Florentino i al Madrid, volem dir, l'estadi molt bonic, però vull dir, estaria bé que cuidéssiu aquesta gespa desastrosa que hem vist avui.
Home, però sí, per televisió no ho ha semblat,
No tant. Sí, hi ha hagut algunes accions que els jugadors han fallat al tir, bueno, una acció de Valverde, per exemple, un tir a la frontal de la Deca, per com li ha botat la pilota, i després algunes jugades al City. Si no, ja et dic jo que Guardiola no diu això.
No.
I dit això, volia fer l'apunt sobre Haaland, que ja sé que us agrada molt aquesta mena de jugadors que marquen tant gols i tal, però vull dir, aquest jugador comença a ser preocupant com es desconnecta de l'equip en partits importants. Vull dir, igual que els seus registres golejadors són brutals i són impressionants, i fa hat-tricks i pòquers de gols contra el Crystal Palace i...
Però no creus que avui l'han engabiat bé? Ho tenia molt difícil avui.
Escolta, el Rüdiger pràcticament semblava que fos la seva esposa,
Estava molt tancat.
Estava enganxat allà sobre.
No, és més que un problema de defensiu o d'engabiat. O sigui, el que veig és que, que clarament el City juga amb 1 més 9 més 1, Sí, hi ha un porter i un senyor penjat allà dalt. I el senyor que està penjat allà dalt, quan li cau un meló i el transforma en un gol. D'acord? Però la seva desconnexió del partit, quan els partits es posen seriosos com el d'avui, jo ja l'he vist unes quantes vegades.
Què en penses, Joan Maria? Era pel context potser del partit que s'ha trobat, Haaland?
Per mi, titular indiscutible dimecres. No sé si contesto la pregunta. Però per mi, si no vomita, és Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, i la resta...
Qui vulguin.
Foden, si volen.
M'és una mica igual.
Sí.
Doncs jo no el vull al Barça, gràcies.
Va, també és una altra apreciació, sí, sí. Interessant. Recordo, Manchester City, Luton Town...
No, perquè ja tenim Vitor Roque, o sigui, Roque, clar. Roque, com
es diu. Això no ho vull dir.
Bueno, no, esclar.
Recordo, Manchester City, Luton Town, dissabte, per tant, a priori, a casa, en Lliga, Manchester City, Luton Town, sé que s'està jugant la Lliga, però el City podria fer alguna rotació.
Sí, home, ho farà.
I hi ha un Mallorca-Reial Madrid, que el Madrid s'està jugant la Lliga perquè és el partit previ al Clàssic. Que com el Madrid falla a Mallorca, ja sé que el Mallorca s'ha tocat a la final de Copa, però si el Madrid falla a Mallorca pensant en l'Etihad, compte, que pren una rellevància molt diferent. Primer, el partit del Barça-Cádiz i després el clàssic de la setmana vinent.
Però nosaltres també hem de guanyar,
també
tindrem el cap un altre lloc.
Ja, i això també és veritat, sí.
Sí, i el Madrid i el City tenen la seqüència llarga, és a dir, 8 dies, 3 partits. Que en canvi el Barça i l'Atlético tindran al revés.
Sí. Bé, doncs això ha estat el Madrid City. De l'Arsenal Bayern, voleu fer algun comentari? Per mi el Bayern favorit, no? També jugant a casa, en principi, després del 2-2.
No ho sé.
No ho tens clar,
No ho sé.
No, no sé.
Jo sí que volia fer un apunt, sí. Que és el de... Perquè és una cosa que la comentem molt, també, el Barça jugar a RAC1, etc., que és aquest neguit que tenim a vegades amb els dies de descans... a qui li van bé, a qui li van malament, si és millor competir, no competir, no? Guardiola fins i tot diu, hòstia, el Madrid ha tingut 9 dies i nosaltres no, si els equips estan ben preparats físicament i surten a fer el pla de partit, que en principi està entrenat i està preparat, etc. Avui, si ve un astronauta i li pregunteu quin dels dos equips ha tingut 9 dies de descans i quin no, no és fàcil de contestar aquesta pregunta, oi?
No.
Vull dir que a vegades ens pensem que això és absolutament decisiu i determinant, i no sempre és així, perquè avui el City, des d'un punt de vista físic, en cap moment ha estat superat pel Madrid físicament. Una altra cosa és que futbolísticament, com ha dit ara Guardiola, és pràcticament impossible jugar 90 minuts al Bernabéu i que no t'agafin amb algun contraatac o amb alguna transició ràpida, però jo avui no he notat que un equip havia descansat 9 dies i l'altre no.
No, i és més, Pep Guardiola ha fet un canvi i pràcticament obligat de Foden per Julián Álvarez, però si no, l'11 titular fa els 90 minuts, i no hagués fet cap canvi.
Sí, també és veritat que ara mateix, jo crec que el Manchester City ha administrat molt bé i millor que el Madrid les seves forces. El Madrid s'ha cremat molt com a equip, vull dir, ha corregut molt. Clar que aquesta rapidesa ens admira i veiem que hi ha desequilibri, però jo crec que la segona part, fins i tot la instrucció que pel que sembla ha donat és, escolta, juguem una mica més juntets, anem a la passant, escolta, fins i tot el 2-1 no és un mal resultat, jo crec que els he vingut a dir, i busquem l'oportunitat per empatar i si podem guanyar, però vull dir, no ens tornem bojos, no? Jo crec que l'obsessió de Guardiola és que en cap moment l'equip es torni boig i que arribi al final del partit amb força.
Sí, però fixa't que el Madrid sent inferior tècnicament i tàcticament per mi en el City és un equip que per mi estava a una velocitat per sobre del City, i en la majoria del partit per mi la sensació de perill del Madrid era superior a la del City, és a dir que el Madrid sap suplir amb físic, energia i tot aquest desplegament al contraatac totes les seves carències. Vull dir que, o sigui, crec que té molt, molt de mèrit, i la parella Vinícius-Rodrigo és una parella temible al contraatac, i que, o sigui, justament és que crec que i en alguns moments crec que el City per mi ha estat bastant lent. No sé si era una qüestió física o...
El Pep ho ha dit ara, no? De dir, no us mogueu tant, tranquil·litat, sí, no? Sí, sí.
Jugo més juntets i no...
Així, no? Sí, sí, sí. No ens tornem bojos, no? Sí, que és veritat.
És que, en certa manera, l'Eix, en aquesta entrevista amb Movistar, ens ha aclarit això que dèiem, no? Sí. De si era una cosa volguda, i clarament era una cosa, sí, volguda, el que ha passat a la segona part.
Sí.
Que és calma, que això futbol és molt llarg, que s'ha de jugar un partit a casa... I ja tindrem el moment de les nostres oportunitats, però atacant d'aquesta manera, no? El Pep ho ha dit d'una manera molt interessant. Diu, els dos equips han sortit a l'atac, però ataquem de maneres diferents, no?
Sí.
Tenim una manera d'intentar arribar a fer el gol o a fer l'oportunitat que són diferents, i per tant jo crec que ha quedat molt clar amb l'entrevista de Guardiola que el que ha fet el City a la segona part estava buscat, que era així com volia, diguéssim, no prendre mal al City, perquè tot i jugar d'aquesta manera, minimitzar les pèrdues, etc., hi ha hagut un parell o tres oportunitats clares del Madrid, Guardiola deu pensar, imagina't si nosaltres ataquem ràpid o ens precipitem, doncs potser aquests tres atacs són 10.
Sí, 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 que et pots prendre mal i acabar d'aquí escaldat. Molló, l'última, va, que anirem cap a París. Què més vols dir de la jornada d'avui que hem viscut a RAC1?
Doncs mira, donar algunes dades que jo crec que ens animaran de cara a la tornada a Manchester. El Madrid ha començat 11 eliminatòries europees amb un empat a casa, eliminat 9 vegades, només n'ha passat 2, va ser contra el Manchester United. El primer gol de Guardiola amb el City ha estat aquesta nit. No és mal moment
bona
i no
estrena,
és
bona estrena.
Mal gol. I dades també del City a casa. Última derrota en Premier 1-2 novembre del 2022. Europa 1-2 al camp de contra l'Olympique de Lió a l'Etihad al setembre del 2018.
Europa no perden des del 2018 a casa.
Setembre del 2018. Els últims 30 partits a casa del 30 partits europeus a casa del City, 28 victòries i 2 empats.
Doncs fa una mica de por, el que us dic, perquè les estadístiques
estan per trencar-se, però sí. Jo afegiré que el City porta 25 partits sense perdre i que Rodri no perd un partit amb el City des de fa 14 mesos. 65 partits sense perdre quan Rodri ha estat titular o quan ha jugat amb el Manchester.
Avui no ha estat el seu millor partit.
No, gens.
Rodríguez, la segona part de la primera part, diguem, jo crec que ha jugat els pitjors minuts de tota la temporada.
Que li recordem, segur. Per cert, el City portava 8 victòries en aquesta Champions, avui primera ensopegadeta.
Però, escolteu, és que permeteu-me, perquè quan parlem de la Champions, del Bernabéu, del Real Madrid, bé, doncs el City avui li remunten el resultat amb un minut i mig o dos, amb un rebot i un semirebot, etc., 2-1, i allò que tothom s'espera, que és ara és quan en cauen dos més i s'esbocina l'eliminatòria, bla 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 bla, doncs el City se'n va 3-3 cap a casa. Vull dir que se li ha de, jo crec que se li ha de donar el valor que té, que és gegantí. És a dir, han estat capaços de sobreviure a aquesta mena de màgia negra que es crea al Bernabéu en alguns minuts dels partits de Champions. I evidentment que el Madrid pot guanyar el City a casa seva, però jo crec que la majoria de seguidors del City abans del partit haurien firmat un 3-3.
Sí, i jo també, per exemple. Jo per mi el City ha sortit viu després del que hem vist els 90 minuts.
Estan intentant arreglar. Les imatges ara que es veuen a Dolors estan intentant arreglar la gespa.
Sí.
I jo crec que és preocupant. És preocupant perquè és molt possible que la gespa estigui malament.
Perquè l'enrotllen.
Bueno, perquè l'enrotllen, jo no sé si l'han enrotllat gaire encara, perquè encara han començat el festival, darrere festival, la Taylor Swift i totes aquestes coses, aquest personal que se l'espera. Però és que a més hi ha un problema, jo crec que hi ha un problema del microclima que s'acaba creant en un camp que pràcticament no s'aireja, que està pràcticament tapat, que no té la insolació que necessita la gespa.
Això de tapar un camp quan no plou, convertir un esport outdoor en indoor, bueno, això l'atletisme està prohibit, per exemple.
El Molló és del teu club.
La Lliga Espanyola no està regulada, per tant el Madrid pot fer el que vulgui, però que la UEFA podria impedir-ho, no sé per què no ho fa.
Per mi això és un escàndol legal, ja entenc que és legal.
Si podrien jugar els partits de la Champions en un subterrani, per exemple. No?
Si la UEFA ho permetés, sí.
No, és perquè permet que jugui, diguem, amb el sostre tapat al Madrid i no permetries que jugués en un pàrquing, o sigui, no?
Escandalós, però ho ha permès la UEFA i mira, al final...
No, és escandalós, però no hi ha cap escàndol.
El que no sé és...
Enlloc.
Ah, no, clar.
No hi ha cap escàndol enlloc.
De fet,
el City no s'ha queixat encara.
Si és perquè el City no s'hi oposa. És a dir, no sé si el City s'hi oposés... Si la UEFA no podria permetre...
No, perquè l'Atlètic de Madrid, per exemple, no va voler que això passés quan es va enfrontar al Madrid. Sí, va haver-hi declaracions públiques en contra d'això i no per això van deixar de posar el sostre.
Perquè era una lliga, era una copa.
Però aquí no està regulat, per tant aquí el Madrid pot fer... En competició espanyola el Madrid pot fer el que li roti amb el sostre. Però a Europa jo esperava que això no fos així i també passa. No.
Gràcies, Molló, eh?
Que vagi bé.
Vinga, demà et sentim també al Barça jugar a RAC1 amb aquest PSG-Barça. Hem viscut avui dos partidassos, Madrid 3, Manchester City 3, Arsenal 2, Bayern de Múnich 2, i demà.
RAC1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visió trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo. Saludos cordiales.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Aquest mes a Roma Coruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Coruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romacorumasuzuki.com.
Falta un dia.
Pràcticament 3 quarts de 12 de la nit. Vinga, canviem ja de dia, perquè estem a punt de passar dimecres 10 d'abril, un dia que serà recordat perquè el Barça tornarà a jugar uns quarts de final de la Lliga de Campions. Serà demà, 9 de la nit, al Parc dels Prínceps. Tot a punt, per marxar a París, Joan Maria?
Tot a punt.
Tot a punt.
Tot a punt.
Estàs nerviós?
Neguitós, sí, sí, neguitós. Neguitós perquè jo coincideixo amb Xavi que el Paris Saint-Germain és millor i que és favorit, però és veritat que ara hi ha sobre la taula alguns arguments que et fan pensar que bé, per què no? I això fa unes setmanes no hauria estat així, no? Jo hauria, fa unes setmanes hauria considerat que el Paris Saint-Germain vaja, eliminaria el Barça sí o sí. Jo continuo considerant que el Paris Saint-Germain té més arguments que el Barça, però les últimes porteries a zero, aquesta aparició de Cubarsí, tot el que ha generat en el sistema defensiu i a l'hora de treure la pilota des del darrere, Ter Stegen, que ja torna a ser Ter Stegen, l'equip més connectat en la majoria de partits, la victòria contra el Real Madrid, evidentment l'eliminació contra el Nàpols, bé, és veritat que després et costa una altra vegada guanyar la Unió Deportiva, etc. Però hi ha uns arguments ara sobre la taula que fa uns dies, unes setmanes no hi eren, i això genera neguit perquè dius, hosti, t'imagines? A més ha passat una cosa que no sé si us ha passat a vosaltres també, que és que en el meu entorn, a mesura que han anat passant els dies, hi ha com més aquesta sensació de per què no, per què no, per què no, i penso, hòstia, però que és el Paris Saint-Germain, que tenen un equiparro. No, però sí, però per què no, per què no? I és una cosa que m'atabala, m'està atabalant.
Bueno, sé que teniu moltes ganes de dir coses, però un moment, deixeu-me saludar la Marta Ramon i la Laia Coll, que són a París, enviades especials de RAC1 i han arribat a la capital francesa. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Hola, Laia.
Què tal? Bona nit.
A veure, anem amb l'última hora del Barça. Marta, per qui estigui una mica desconnectat.
Bé, l'última hora del Barça, sobretot, passa per subratllar el que ja hem anat explicant a RAC1 des de fa molts dies. Hem vist perfectament com Frenkie de Jong i Pedri s'exercitaven amb els seus companys i, de fet, abans Xavi, tot i que no ha donat pistes, lògicament, sobre quina serà l'alineació de Messi, que ha confirmat que comptarà tant amb l'un com l'altre com a novetats destacades de la convocatòria i que comptarà amb ells i, per tant, tant l'un com l'altre estaran disponibles per ajudar l'equip, un entrenament que destilava bon rotllo però també concentració, i també hem de destacar que hi ha estat present Gavi, que ha viatjat amb l'equip, que hi ha anat a fer pinya, i avui doncs s'han dut els aplaudiments dels companys que han agraït de tenir-lo allà.
Perfecte. I del PSG, Laia, alguna última hora?
Sí, Bartolà rebrà l'alta mèdica, estarà disponible per jugar demà, tot i que apunta a començar des de la banqueta. Hakimi, ja ho sabem, sancionat, és la baixa més destacada, i tampoc poden jugar Mukiele, que va rebre un cop al cap en el partit de dissabte de l'ICAN, ni Kimpembe. En el cas de Kimpembe s'ha perdut ja pràcticament tota la temporada. L'equip ha fet avui una última sessió al matí a la ciutat esportiva, que està allunyada de la ciutat de París, i tot preparat el Paris Saint-Germain per afrontar demà aquest partit contra el Barça.
De seguida ens centrem en la part esportiva, com ara deia el Joan Maria, en els nervis, en qui ha de jugar, en qui no, en qui està millor, en qui és favorit, però ha estat molt interessant Luis Enrique a la roda de premsa avui. Com a mínim ha deixat un parell de titulars que són molt comentables. Per exemple, Laia, anem a dividir la prèvia en dues parts, l'esportiva i en tot el que ha dit Luis Enrique sobre la seva relació amb Xavi i amb l'ADN. A veure.
Sí, que ha escalfat, podríem dir, una mica la prèvia, perquè ha sigut molt contundent quan se li ha preguntat per qui representa millor l'estil Barça, si ell o Xavi.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos. Mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta. Mirar en títulos, mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo. Ah, evidentemente hay otros que opinan de manera diferente. Però vamos, sin ninguna duda, jo.
No ha estat l'única referència que ha fet a Xavi, que va ser company seu durant 8 temporades, entre el 1996 i el 2004. Els dos van coincidir com a jugadors del primer equip, i després Luis Enrique també va ser l'entrenador de Xavi una temporada, la del triplet, el 2015.
Primero siento pincharos el globo, pero yo a Xavi, entrenador, no lo conozco de nada. O sea, lo conozco como aficionado. No he tenido la suerte que me entrenara. Yo conozco al Xavi compañero, porque fui su compañero muchos años, y su capitán. Conozco al Xavi jugador porque fui su entrenador, pero el Xavi entrenador lo conozco como lo podéis conocer vosotros o un aficionado de fútbol. Yo conozco muy bien el club, el Barça, conozco muy bien a muchos de esos jugadores. No tengo la seguridad que eso pueda ser una ventaja, pero tampoco un inconveniente.
Què li ha contestat Xavi, Marta, a tot això que ha dit Luis Enrique?
Doncs Xavi no ha volgut entrar al fang. De fet, li ha dedicat moltíssimes lloances a Luis Enrique. L'ha destacat com un dels millors entrenadors que hi ha ara mateix al món. Diu que no hi ha cap polèmica amb Luis Enrique, que tenen molt bona relació i que futbolísticament tots dos volen aconseguir el mateix.
Bé, jo crec que els dos busquem el mateix. I el fet de l'ADN Barça, doncs podem presumir de que Luis Enrique és ADN Barça, evidentment Pep, fins i tot Miquel Arteta i nosaltres. Quatre entrenadors que estem a quarts de final de Champions amb ADN Barça. Jo crec que és això. No cal competir de si ha guanyat més la possessió 2%. O sigui, jo crec que busquem el mateix. Demà buscarem el mateix. Pressionarem alt, voldrem tenir la pilota, sortida de pilota, aviam com ens contrarrestem. I bé, a partir d'aquí és feina dels futbolistes, però penso que els dos busquem exactament el mateix, exactament el mateix. Aquest ADN Barça, doncs, que tant ens identifica i tant ens enorgulleix, no? D'alguna manera, doncs, és això. Els dos busquem el mateix.
Això és el que ha dit a la roda de premsa oficial, en català, en el flash interview de Movistar, que és la televisió que té els drets aquí a Espanya. Xavi ha anat una mica més enllà, quan Ricardo Sierra li ha preguntat per aquestes declaracions explosives, sorprenents, diria jo, aquest dard enverinat de Luis Enrique cap a Xavi.
Bueno, yo creo que se ha querido proteger él de alguna manera, ¿no? A nivel mediático, pero está claro que los dos buscamos lo mismo, ¿no? Evidentemente él tiene ADN, yo también, y no se trata de competir, se trata de demostrarlo mañana en el campo, y esto va también de los futbolistas, ¿no? Pero los dos, yo pienso que buscamos lo mismo, presionar alto, tener el balón, generar ocasiones, fútbol ofensivo. Los dos, en esto no cambia, no varía nada. O sea, al final los dos tenemos ese ADN que tanto nos gusta en el Barça.
Porque te puedo preguntar cómo es tu relación con Luis Enrique, porque nos ha sorprendido un poco la vehemencia, ¿no? Y la contundencia con esa respuesta.
No, si además hablé con él hace dos semanas, tengo la suerte de tener buena relación con él, con todo su staff. De hecho, me he escrito con varios del staff, o sea que no cambia nada.
¿Habéis hablado de esto hoy no estaba para eso?
No hemos hablado, pero sé cómo es Luis, le entiendo perfectamente. Hay mucha tensión también en el tema de rueda de prensa, pero oye, si queréis buscar polémica, no ir por este lado, porque no la hay.
Doncs això el que ha dit Xavi també a Movistar, he hablado con él hace dos semanas creo que se ha querido proteger en la rueda de premsa. Abans de deixar-vos opinar, hem volgut fer de periodista. És cert el que diu Luis Enrique? Hola, Oriol Jové.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Tenim dades, Jové, avui? Vinga.
Dada Jové.
Hem volgut mirar si té raó Luis Enrique amb això de encarno mejor el ADN Barça per, ha dit, títulos, possessión i ocasiones de gol i tot, no?
Sí, pressió alta, alguns d'aquests paràmetres, la majoria els hem pogut localitzar, dels que va fer ell en la seva etapa com a entrenador del Barça. Pel que fa als títols és indiscutible, Luis Enrique 9 títols com a entrenador del Barça, Xavi 2. Per tant, amb títols no hi ha debat. Amb la possessió també domina Luis Enrique, va fer 66% de mitjana a l'Asturià, 63,5% Xavi. Domina per poc Luis Enrique, tot i que és cert que en va anar perdent, és a dir, va començar molt fort el Barça de Luis Enrique, tenia un 70% de possessió la primera temporada, la 2014-2015, però va anar caient la segona temporada i la tercera fins a arribar al 65% de possessió la tercera temporada, la 2016-2017, i aquest 65% és on està Xavi. És cert que el 60% de possessió d'aquesta edició de la Champions a Xavi li fa baixar una mica la mitjana, però a la Lliga està al 65% i la temporada passada, tant a la Lliga com a la Champions, va fer 65, que és la que tenia més o menys Luis Enrique quan va marxar.
I en ocasions de gol, que també ho ha fet referència Luis Enrique?
Doncs aquí ens hem fixat en els xuts a porteria per partit del Barça de Luis Enrique i del Barça de Xavi, i també domina Luis Enrique. Ara bé, passa una mica com amb la possessió, que hi ha una tendència a la baixa des de la primera temporada amb l'Asturià fins a la tercera a la Lliga. La primera temporada amb Luis Enrique el Barça estava en 7 xuts i mig a porteria per partit, la segona cau a 7 i a la tercera va fer uns 6. En canvi, Xavi la temporada passada estava per sota, 5 xuts a porteria per partit, però La tendència és a l'alça. Aquesta temporada ho ha pujat fins a 6 xuts a porteria per partit, que són els mateixos de l'última temporada de Luis Enrique. A la Champions la tendència es manté. El Barça amb Luis Enrique les 3 temporades fa 6,23, 6 i 5 i mig xuts a porteria per partit cada temporada. Per tant, veiem que va baixant. El Barça amb Luis Enrique comença xutant molt, però cada vegada xuta menys. I amb Xavi fa 5,8 la temporada passada a la Champions, de xuts a porteria per partit, i 5,9 a l'actual. Per tant, un lleuger increment, però més, en qualsevol cas, que el 5 i mig de l'última temporada de Luis Enrique. Per tant, amb xifres, té raó Luis Enrique, però les tendències també és interessant observar-les.
Bé, són xifres que són cosins germans, pràcticament, les dues de Luis Enrique i de Xavi. Què en pensen el Màrius, l'Ernest i el Joan Maria Pou de seguida, després d'aquesta última pausa que hem de fer abans de la mitjanit?
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment. Sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC. Hi som per ajudar.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar. I posar gespa artificial. I llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin. Una llar no neix. Una llar es fa.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la guia de vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnatxa, Tres Naus Rosat i Lan 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la guia de vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
RAC1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 15 d'abril a la 1 del migdia, un Vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1. Tots som 1.
Vinga, va, 11:57. Ara ja sí, que tinc ganes de sentir-vos. Ernest, m'has dit, vull parlar del que ha dit Luis Enrique només entrar a l'estudi enmig d'una pausa. Per tant, no, t'escolto atentament.
Tots volem, no?
Sí, tots volem, però tu m'has dit, especialment suposo que parlarem d'aquestes declaracions. No, dic, sí, i tant,
Perquè m'ha sorprès molt. No sé a què venen, diguem. Crec que, a més...
Però ha fet de Luis Enrique. Ha exercit de Luis Enrique.
Tu no creus que és una estratègia per ell a posar tots els focus en ell, perdoneu, que els jugadors del PSG estiguin tranquils. I a més, a veure si Xavi entra al drap i es posa nerviós.
Perdoneu. Avui hem descobert una cosa que té comptes pendents amb Xavi. I això, en la narrativa del Barça això no existia. Avui ha nascut una tensió nova. Sabíem que hi havia tensions Pep-Xavi amb els dos entorns. Avui ha nascut una nova tensió. És a dir, ha nascut. Avui s'ha fet pública. I l'ha volgut fer pública Luis Enrique. Tant és així que em permetreu que arribi a sospitar fins i tot si això no estava preparat. perquè la resposta tal com s'ha produït, o sigui, jo tinc la sensació que tot això estava, estava calculat.
Qui li fa la pregunta, perdona, Laia, te'n recordes aquesta pregunta?
Li ha fet un periodista francès, mira, deixa'm que comprovi les notes i et dic qui ha sigut.
Val. Sí, perquè jo també he pensat, dic, que estrany que tingués tan clar la possessió, los títols, no?
No és la primera vegada
no pots improvisar una resposta.
No és la primera vegada que es pacta una pregunta, en aquesta vida. Però no tinc prou, no en tinc
proves. Jo crec que ha intentat posar Xavi nerviós. Jo no sé si tenen algun conflicte previ o no, però com dius tu, però
no en tinc proves. Home, perdona, però el que ha dit Luis Enrique per mi està molt a prop de la falta de respecte, de la deslleialtat, d'això, de passar comptes innecessàriament. Per cert, quan ell parla d'intentar objectivar la seva superioritat amb l'estil, es deixa la dada més important, que és que tu vas tenir Messi i dues bèsties més i l'altre no ha tingut res de tot això. Vull dir, ho dic perquè, clar, com objectivem les dades?
No, i quin mig del cap tenia? No, Busquets, Iniesta, no, Planitud i Rakitic.
Per això et dic que és ridícul. És ridícul el que ha dit Luis Enrique avui. A banda que crec que és desagradable, sí, desagradable, i té una cosa que em sembla que és un molt bon entrenador, però té un problema d'ego, perquè de cada quatre paraules diu la paraula jo. No sé si us heu fixat, a la roda de premsa, de cada quatre paraules una és jo.
És un narcís.
Bueno, sí, és un narcís el que vull. No, o sigui, jo el que...
Però moltes vegades el narcís és una persona més fràgil del que sembla, que el que intenta, doncs, és buscant maranya, és una manera de protegir-se. Jo crec que la contesta de la tarda als micròfonos de Movistar de Xavi, jo crec que aquesta... algú ja li ha aconsellat que digui això. No, perquè l'has d'atacar una mica. No. És a dir, no pots fer el paper de bon noi.
Bueno, jo crec que
el paper Xavi, de bon noi del matí...
Jo crec que Xavi ha estat bé. Jo crec que Xavi ha estat elegant i davant d'un atac... Perquè jo crec que tenia, avui això que ha dit Luis Enrique s'assembla a Mourinho. A mi m'ha recordat els temps més foscos de Mourinho.
Per això et dic, intentar posar nerviós al rival.
Però no sé per què li fa falta... i no sé per què ha de tenir un aire de passar comptes contra Xavi, diguem. És que això per mi és la gran novetat del dia. O sigui, perquè
l'ha fet no existia. El company de la Gazeta de l'Esport, la pregunta.
Ah, Gazeta de l'Esport.
Itàlia.
Ell va estar a Roma molts anys.
No, ho dic perquè un periodista italià o un periodista de fora de Barcelona, diguem, un periodista francès, un periodista anglès, tu l'has vist mai? Has vist mai un periodista de fora preguntant...
Per l'ADN.
Per l'ADN, o sigui, a mi ja m'ha semblat sospitós això, perquè no pregunten gairebé mai sobre aquesta qüestió. Aquesta cosa és una cosa que ens obsessiona al quilòmetre que hi ha al voltant del Camp Nou i para de comptar.
A mi m'ha cridat l'atenció que amb la velocitat amb què ell ha improvisat un discurs de mira els títols, mira la possessió, mira les ocasions de gol. És a dir, hòstia, això ho tens pensat.
Això és lògic que ho volgués dir.
I la virulència amb què ho ha fet, el to.
I jo crec que lo intel·ligent és el que ha contestat a la tarda. Aquest senyor està preocupat i es vol cobrir. Es vol cobrir davant d'aquí, davant d'un club que li està exigint guanyar la Champions. I que ell sap que un dels partits més difícils que tindrà és el del Barça, per moltes qüestions, no només esportives, també emocionals, personals, etcètera, etcètera, no?
Què en penses, Maria?
Que a mi també m'ha sorprès molt. Sobretot el to, perquè és veritat que el to de Luis Enrique en general a les sales de premsa és un to bastant desafiant, bastant agre, no? Fins de vegades frega la mala educació i la falta de respecte, no? ell sempre ha tingut una relació amb els periodistes en general que jo crec que es podria qualificar de fòbica, no? Jo crec que té una fòbia als periodistes. I això fa que sigui aquest personatge a vegades un punt això desagradable, no? A les sales de premsa, i està de tornada de tot i posa un to que a vegades no és del tot, des d'un punt de vista comunicatiu fins i tot diria, no és l'adequat per intentar enviar segons quin missatge. I tot i que això sempre és així, a mi avui això m'ha sorprès precisament perquè el destinatari és Xavi, no? I no he entès ben bé què és el que buscava, si simplement buscava la reivindicació com a representant més fidedigna de l'estil Barça que el seu rival demà, o si realment buscava burxar Xavi per algun tema pendent que tinguin, que el desconec. No sé ben bé per què, però m'ha sorprès la vehemència de Luis Enrique. Potser és d'aquests entrenadors, l'Ernest, que considera que el jugador ja li va bé no estar en el focus, no? Uh-huh. I que ara nosaltres i possiblement a París tothom o Xavi mateix estiguin més pendents del Luis Enrique que no que els jugadors.
És veritat, Joan Maria, això que dius, però també és veritat que és una mena de missatge que només és explosiu a Barcelona. És a dir, el discurs sobre l'estil i l'ADN, jo crec que a París és bastant... No, o sigui, hi ha un punt que no saben de què està parlant, diguem. I, en canvi, aquí és explosiu. I per mi...
Però això ho fa expressament per desestabilitzar d'alguna manera, clar. Sí, és evident,
sí,
això.
Sí.
Perquè
sí,
la prèvia es desestabilitzi i no es parli de futbol, no?
Sí.
Clar, però jo el que em pregunto és... És a dir, això, demà, els 11 tios que sortiran a jugar del Barça, vull dir... com els desestabilitza? Vull dir, creieu que Xavi demà la xerrada última que farà o quan canti l'11 no, es veurà afectat d'alguna manera per això? No, jo crec que és, no, per això em sorprèn, perquè crec que, no sé, és com que li tenia ganes, no sé.
Això és evident, això que dius, que li tenia ganes. Jo el procés que veig, Joan Maria, és provoca un incendi a Barcelona i aquest incendi d'alguna manera desestabilitzi a Xavi, que és el destinatari d'aquest discurs, i a veure si amb això aconsegueixo condicionar-lo, diguem, no? I crec que també hi ha un altre vessant, que és, ell és entrenador del PSG, el PSG és un club que viu obsessionat amb el Barça, diguem. I encara que el PSG no entén gaire bé quin és el dart que ha enviat al Barça, no acaba d'entendre de quin color és aquest dart, el PSG pensa, ai mira, ha llançat un dart cap al Barça, que també li fa declaracions d'amor, perquè això és veritat que Luis Enrique li fa declaracions d'amor, però li llença un dart. Amb un club que, escolta, des de la nota dels radicals d'ahir fins a les declaracions del seu màxim dirigent, amb tot el que ha passat de Qatar, el que va passar amb el 6-1 i tal, és un club que està obsessionat amb el Barça.
Bueno, que li ha fitxat una dotzena de jugadors.
Sí, bueno, no, només en una direcció. Sí, és...
No ha deixat que cap jugador...
Sí.
Recordeu del Berratti en el seu dia, que el Barça el volia i que tampoc li feien tant de cas. I van considerar que, en fi, que l'últim que podia fer és el club és deixar anar un futbolista al Barça. És a dir, des de Neymar fins al segon porter de Donnarumma, no? O sigui, tots, al final, el Barça ha sigut una pedrera constant de futbolistes.
I després, perdoneu-me, una última reflexió. Luis Enrique, que sempre diu que potser un dia pot tornar al Barça, li agradaria tornar al Barça i tal, home... el que ha fet avui no és el millor per tornar un dia al Barça, perquè sí, tu no li llences un dart a l'entrenador del Barça d'aquestes dimensions, sent ell...
La memòria del futbol és molt curta,
sent ell conscient, no, però vull dir que escolta, avui qui ha faltat el respecte a algú? Qui ha estat excessiu a Luis Enrique? Qui ha estat correcte i elegant avui? Xavi. No vull dir, les coses com siguin, aquí ens hem fartat de criticar Xavi, de dir-li no sé quant, no? Doncs avui dels dos entrenadors jo prefereixo que dels dos el que sigui l'entrenador del Barça sigui Xavi, perquè a mi em feien patir aquestes coses quan Luis Enrique era entrenador del Barça, molt bon entrenador, i a la roda de premsa es ficava, per exemple, amb el nom d'alguns periodistes. Això va passar...
Es va equivocar amb Víctor
Manso. No es va equivocar. No es va equivocar. Forma part del que ha descrit molt bé el Joan Maria, que és una qüestió fòbica amb la premsa, i allà va deixar anar aquest moc amb el nom d'un periodista. Doncs bé, quan passava això, a mi i a molta gent tot això ja feia patir que l'entrenador del Barça fes aquestes coses. Llavors... jo crec que, o sigui, el que ha passat avui no és neutre,
No, per mi ha capgirat l'atenció del focus, l'ha canviat de lloc, no? I ara, sobretot aquí a Barcelona, es parla molt més d'això que no pas de la part esportiva i d'Mbappé, de Lewandowski, d'aquestes coses, però és que demà sobre la gespa això s'haurà de veure. És que potser demà es mengen patates aquestes paraules.
El que passa és que si demà el Paris Saint-Germain perd, se li queda doble cara de tonto.
Ja, això et dic. Això et dic. O a la tornada, o si queda eliminat i el Barça amb un estil reconeixible el guanya, doncs potser Xavi recull el dard i li diu, mira què estem fent. Bé, ja ho veurem. Tot això s'haurà de veure després a la gespa. És cert que aquestes eliminatòries, Mourinho ho feia molt bé, ho has dit abans, les començava a jugar a la sala de premsa, no? I s'ha començat a jugar avui aquesta eliminatòria a la sala de premsa i Luis Enrique, amb molta més maduresa que Xavi, ha provat a veure si entra el drap, no? Jo ho entenc així, una mica, de dir...
Bé, el seu dia Guardiola li va respondre i li va tocar també la cara doblement, eh? O sigui, quan li va dir que era el puto amo al Bernabéu.
Sí,
eh? O sigui, no, vull dir que quan tu et poses estupendo la vida, pot passar dues coses. Doncs que el món digui, sí, realment aquest tio és estupendo. Però si després et trenca la cara, el que acabes demostrant és que ets una persona, diguem, sense criteri i que ets un bocamoll.
Sí, però aquí hem d'afegir un altre element, eh? Jo crec que Luis Enrique és conscient que té millor equip, que té més arguments futbolístics que Xavi i el Barça actualment per pensar que es classificarà. I jo crec que hi ha una part d'aquesta seguretat que també la trasllada d'aquesta manera. Que després, evidentment, això és una eliminatòria i que poden passar moltes coses, és futbol, bla, 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 bla. Però jo crec que ara mateix Luis Enrique realment sent que el seu equip arriba a l'eliminatòria en un moment ideal. De fet, Luis Enrique ja va avisar en el seu moment, abans de l'eliminatòria contra la Real Societat. De fet, fins i tot jo crec que quan s'acaba la fase de grups, ell avisa que el febrer
estarà millor,
el seu equip farà por i que ningú li farà gràcia jugar contra el seu PSG. I així va ser, vull dir, va ser molt superior a la Real Societat i jo crec que ell ara veu un equip i veu l'altre i sent que té més arguments per pensar en la classificació. Ara que s'ho pot menjar amb patates, evidentment.
No, però sent això cert, jo recordo haver comentat que jo volia que em truqués al Paris Saint-Germain. Saps per què? Perquè jo crec que el Barça, dels 8 equips que han arribat, és, junt amb el Borussia Dortmund,
i l'Atlètic de Madrid,
és dels més fluixets. D'acord? Estem d'acord. O sigui, per què? Pues perquè l'equip està tou, perquè no han pogut fitxar la gent que haurien d'haver fitxat, perquè aquests nois que pugen són boníssims i segurament marcaran una època, però tenen 17 anys. És que tot això està damunt la taula. Però penso que una de les coses que equilibra, diguem, el fet de tenir menys equip, és que hi ha un excés de càrrega emocional. I en el fons, Luis Enrique és la prova del nou. És a dir, aquesta càrrega que ell, aquesta mena, diguem, d'excés de motivitat, d'intentar treure més pit que ningú, d'intentar demostrar que ell és més Barça que ningú, el que està generant és una tensió que... és innecessari. Si tu ets l'equip que tens el millor 11, escolta tu, espera't acabar l'eliminatòria i dius, home, és que nosaltres estem anys amb llum i el Xavi és un becari. O sigui, per això ho dius després.
No abans.
Però dius, si ho dius abans, és perquè en el fons t'estan tremolant les cames.
Sí, i en la línia d'això que dius, Màrius, i deia el Joan Maria, a mi m'ha passat una cosa avui. Cara, us confesso, jo, abans de les declaracions de Luis Enrique, jo era molt pessimista. Molt. Perquè pensava que el Barça, davant d'un partit neutre, és en aquests moments clarament inferior al PSG. És la sensació que tinc. Potser estava equivocat. Val. Ara crec que s'ha equilibrat això. Perquè qui ha d'expressar aquesta superioritat que deia el Joan Maria d'aquesta manera... es veu en la necessitat d'haver d'expressar aquesta superioritat, és que en el fons no la sent. És que no la sent. Llavors, bueno, ara jo a les 12 de la nit sóc molt més optimista que a les 10 del matí.
Anem a parlar de futbol, perquè Xavi ha dit que el PSG és favorit i anava una mica en la línia del que tu expressaves ara, Ernest.
És que jo crec que fa molt bé de dir això.
Marta, va, anem a la part esportiva de Xavi i després la de Luis Enrique, Laia.
Doncs parlant d'això, precisament d'aquest favoritisme, Xavi ha volgut traslladar la pressió al club que està, al seu parer, dissenyat econòmicament per guanyar la Champions, i ha posat l'exemple del fitxatge de Dembélé fins l'estiu, la nineta dels seus ulls.
Li desitjo el millor, li tinc molta estima a Ousmane. Ell va decidir de manera unilateral venir al París, era un repte per ell, així m'ho va explicar i en vam parlar en el seu moment. I per això penso que són favorits, perquè ens treuen un dels millors jugadors a l'estiu i es reforcen ells. Per tant, penso que els favorits són ells.
Un Xavi que diu que no emet aquest missatge com una estratègia, i en el fons, d'alguna manera, Xavi ve a dir que el Paris Saint-Germain té tot allò que ell voldria tenir i no té.
No és una estratègia quan dic això. O sigui, ho penso de veritat, que penso que són ells els favorits, que ens han tret a Dembélé, que han gastat molt més que nosaltres, que tenen un equip de fa molts anys fet per guanyar la Champions. És l'objectiu principal d'aquest club, els conec bé, són de Qatar, els conec molt bé, i aquest és l'objectiu principal d'ells. El nostre és diferent. Ja vaig dir que estàvem en construcció, que venim amb molta humilitat, amb moltes ganes, però que penso que no som favorits, no és cap estratègia. A partir d'aquí, si això allibera els futbolistes, doncs molt millor.
Aquest ha estat el missatge de Xavi sobre l'eliminatòria. De la part esportiva, d'Mbappé, per exemple, ha donat alguna pista de com s'ho farà el Barça demà per frenar-lo, Marta?
A veure, s'ha parlat molt, tant quan ha parlat Xavi com abans quan ha parlat Koundé, de la necessitat de ser solidaris, de les ajudes entre companys, de ser molt vigilants, sobretot no només amb Mbappé, també parlant de tot l'atac del Paris Saint-Germain. I sobretot Xavi el que ha volgut deixar clar és que ell no és partidari de fer un marcatge individual.
No m'agrada, és a dir, ni m'agradava com a futbolista que el féssim, ni que m'ho fessin, ni com a entrenador. No l'he utilitzat mai, el marcatge individual. Una altra cosa és fer cobertures, estar més atents, més vigilàncies, una superioritat numèrica defensiva, això sí, més pendents, evidentment, no? Perquè estem a la Champions, quarts de final, i els futbolistes són de primer nivell. Qualsevol detall et marca la diferència, a favor i en contra. Per tant, intentarem estar més pendents dels delanters del París.
I en aquest sentit, Koundé no s'ha mullat quan se li ha preguntat del dret i del revés sobre què preferia, si jugar de lateral dret o bé de central a l'hora de dissenyar un pla específic per aturar les embranzides d'Mbappé. Ha dit que ell estarà còmode i content allà on el posi l'entrenador, que tampoc ha hagut de donar consells als seus companys de com aturar Mbappé, perquè diu que l'staff tècnic els ha preparat molt bé, amb moltes xerrades i moltes sessions de vídeo molt concretes, i Koundé també ha fet referència al canvi que ha assolit l'equip, que fa que arribin a aquesta eliminatòria doncs amb molt bones sensacions. Ha parlat precisament de la solidesa defensiva que els ha fet adquirir aquest pas endavant de confiança, que els ha fet arribar a aquest punt de la temporada amb aquesta bona dinàmica.
Estamos más concentrados, hacemos más esfuerzo, defendemos todos juntos, empezando por arriba, y creo que eso se ve, aparte de conceder menos goles, concedemos también menos ocasiones de gol, y eso genera una confianza en el equipo de no encajar goles, porque bueno, es sencillo cuando no encajas, tiene mucho más suerte de ganar, mucho más oportunidades de ganar el partido, así que creo que es el esfuerzo de todo el mundo de también darse cuenta que no estábamos haciendo las cosas bien, de hablar, de comunicar entre nosotros y bueno, el resultado viene.
Això és el que ha dit Koundé, també. Ara escoltarem què en pensa Luis Enrique de l'eliminatòria i d'Mbappé i del partit, però, Laia, com li ha anat al tècnic asturià quan s'ha enfrontat al Barça anteriorment?
Com a entrenador s'ha enfrontat... Disculpeu, com a entrenador s'hi ha enfrontat dues vegades, va ser quan era entrenador del Celta la temporada 13-14, i Luis Enrique va perdre els dos partits, els 2-0, 3-0 a Balaïdos, 3-0 al Camp Nou. Demà no serà, evidentment, doncs, com us dic, la primera vegada que s'enfrontarà al Barça, però tot i així avui ha volgut recalcar que serà un partit molt especial per ell.
Un partido diferente para mí, totalmente diferente, pero... También me enfrenté como jugador al Sporting y le hice goles y ganamos los partidos. Me he enfrentado al Barça desde la posición de jugador o de entrenador. Al final eres un profesional Es evidente que con el Barcelona tengo una relación de amor total desde hace muchos años y orgulloso que me siento, pero por delante está mi profesión.
Aquí una mica d'elogis, de reconeixement, el sentiment especial que té pel Barça, però dient que ara mateix es deu al Paris Saint-Germain. I de l'eliminatòria en si, d'aquestes paraules de Xavi, de no, el PSG és el favorit, d'Mbappé, de tots els elements que hi haurà demà sobre la gespa. Laia, què n'ha dit Luis Enrique?
Li han preguntat, evidentment, per Mbappé, que és el líder sobre la gespa, porta 39 gols en 40 partits, però Luis Enrique no ha volgut personalitzar, ha parlat del col·lectiu, de la força del col·lectiu, diu que arriben en el millor moment de la temporada per afrontar aquesta eliminatòria.
Y creo que estamos en el mejor momento de la temporada, en una gran disposición, en un gran momento mental, físico, futbolístico, y creo que llega a la eliminatoria en el mejor momento para nosotros.
I escoltàvem a Xavi dir que coneix els qataris i que el que volen és que el PSG guanyi la Champions, que d'aquí la inversió que han fet en els últims anys. Doncs el discurs de Luis Enrique ha estat tot el contrari. Ha volgut treure qualsevol pressió que hi ha sobre l'equip, sobre el club per guanyar la Champions, i ha dit que la pressió, en aquest cas la Champions, la té el Barça, no ells.
Yo creo que la política del club ha cambiado claramente esta temporada. Yo simplemente pongo sobre el papel una situación en la que creo que no es positivo cargar de presión a un equipo que ha ganado 0 veces la Champions. No lo entiendo. Entonces, eso no significa que no seamos ambiciosos y que no pensemos que podemos ganar la Champions. Sí, podemos ganar la Champions, pero primero hay que ganarle al Barça en cuartos de final.
Sobre el partit hi ha grans trets, pocs secrets, voldran la pilota i diu serà qüestió de ser millors que el Barça en els aspectes clau.
Pues claramente dos equipos con una misma ambición, una misma idea de tener el balón, de dominar al rival, de generar más situaciones de gol, de presionar alto, de ser efectivo la presión, de recuperar el balón cerca de su portería. Muchísimos circunstancias del juego que son muy importantes para nosotros y supongo que para ellos también. Ese es nuestro objetivo, ser mejor que el Barça en los conceptos importantes del partido.
Assegura que sortiran a guanyar els dos partits i si mirem els precedents hi ha igualtat màxima entre Barça i Paris Saint-Germain. S'han enfrontat en 12 ocasions, 4 victòries per cada equip i 4 empats. Això sí, el Paris Saint-Germain millora molt els resultats quan juga contra el Barça. Aquí al Parc dels Prínceps el Barça només hi ha guanyat una vegada, va ser la temporada 14-15, precisament com a Luis Enrique, la temporada que el Barça va acabar sent campió d'Europa, va ser una victòria als quarts de final.
Sí, una grandíssima actuació de Luis Suárez, recordo perfectament. 12:21, ara parlem de les sensacions del partit, del que us espereu demà i fem els possibles 11.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials de finançament fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
Una nit per premiar persones que impulsen canvis i millores en la societat. Un compromís compartit amb Miele i els seus 125 anys fabricant els electrodomèstics més duradors del mercat.
El dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona.
Una nit especial amb els guanyadors dels Premis Drac i Miele, la marca d'electrodomèstics premium per excel·lència.
Sensacions. Cadascú té les seves abans d'un partit així, no? Perquè a més fèiem 3 anys llargs que el Barça, gairebé 4, no arribava als quarts de final de la Champions, i llavors tens aquest puntet de... Com deia el Joan Maria, no? Hi ha gent del teu entorn que et diu, hòstia, jo ho veig bé, i penses, doncs jo no, jo m'imagino un partit així, jo me l'imagino aixà. I ara, havent sentit els entrenadors i tenint en compte doncs, tots els ingredients sobre la taula, doncs...
Ah, mira, tu també, has pujat la moral, eh?
Jo crec que el PSG és una mica favorit, encara, per plantilla, pel futbol que està fent durant tota la temporada.
Però quants punts has recuperat amb les declaracions de Luis Enrique, va, sí. Confessa.
Unes quantes. Veus? Perquè t'ha posat en tensió. Luis Enrique ha posat en tensió al barcelonisme.
Veus, hem passat d'un 60-40 a un 55-45.
Jo estaria aquí. 55-45 pel PSG.
Jo t'ho veig a la cara.
Sí, sí. 55-45 pel PSG. Què en penseu? Quines sensacions tens, tu, Màrius?
Jo vull que el partit de tornada es decideixi tot. I m'encantaria, que el Barça obtingués un bon resultat. Per mi, que és un bon resultat? Per exemple, un empat.
Perdre 1-0 signaries o 2-1?
Si no hi ha més remei. Però vull dir-te, no, a mi m'agradaria, diguem, que vull viure, fa molt de temps que no visc una nit de Champions, de veritat. Vull dir, que allò, que l'emoció estigui a flor de pell.
La del Nàpols no va ser encara del tot. Va ser a mitja,
sí,
va ser a mitja.
Sí, estàvem a octaus, i això del Nàpols, ja, està bé, però... Escolta, el Nàpols, jo vaig seguir una mica des de que va passar per aquí, i ha perdut bastants punts, vull dir que és un equip, aquest sí que està en construcció, però primer és de destruir unes quantes coses que tens, perquè hi han quatre canyes allà que no funcionen, no? Però jo crec que, jo sóc dels que crec que el Barça farà un molt bon partit, i espero que el partit de tornada ens ho juguem tot i que vagi bé, i vull sortir d'aquestes nits, saps allò? I dius, ostres, sí,
alliberar-te.
Vull sentir-me com aquells temps en que ho guanyàvem tot, que teníem uns futbolistes extraordinaris, i vull tornar a sentir aquelles sensacions. I jo crec que... Després ja veurem, la següent eliminatòria, ja veurem què passa. Però aquesta... Carai, tornar a guanyar el Paris Saint-Germain... Escolta, jo l'última gran nit que recordo és justament el 6-1 contra el Paris Saint-Germain, amb un partit que jo crec que allà... crec que els hi van robar la cartera, perquè l'àrbitre aquell era, allò era un amic, o sigui, jo estava aquell dia al camp, és més, era jo director de la Guàrdia, i vaig anar
i
vaig marcar, no, que va, la meva localitat, que jo crido i m'esvero, no m'ha d'anar a la llotja, i vaig anar amb el Miquel Molina, director adjunt del diari, i ens vam abraçar quan va acabar el partit, sense ser conscients que teníem que fer la portada i teníem que fer un titular, etcètera.
Sí,
durant un moment vam pensar, és que, escolta, és igual, no? Però, i clar, vam tenir que després apretar el pas per poder arribar a temps, no? Però són d'aquelles nits, ostres, que no pots dormir després. O sigui, l'adrenalina et surt hasta per les orelles. I això, ostres...
Tens ganes de viure.
I a més, això, per què ens agrada el futbol? Ens agrada el futbol per això. Veure 22 milionaris corrent per un camp no fa cap gràcia, no? Ara... El futbol té aquesta capacitat d'embogir-nos, de fer-nos sentir doncs, el nen que vam ser, i això és màgic, això és extraordinari.
De sentir narrar al Pou un gol a l'últim minut i et classifiqui com el de Stamford Bridge, no? Ni estazo. Què, Ernest, com estàs tu? El Pou deia una mica neguitós, tu com estàs de cara demà?
Ara estic esperançat. Després de les declaracions de Luis Enrique estic esperançat.
I futbolísticament, què t'esperes? Què t'esperes demà? Ja ho ha dit, això. Ja.
No, jo crec que Xavi té un dilema a l'alineació. És una alineació per mi molt clara, per exemple, en la defensa. Sí, els quatre de la defensa no crec que no hi ha cap dubte amb els quatre.
Signem, Marta, els quatre de la defensa no hi ha cap dubte?
Exacte, sí.
Sí, a veure, com seria? Canta el possible 11.
Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo.
Sí,
l'únic que pot variar és la posició d'algun d'ells, però aquests quatre juguen
sí,
segur.
Sí, amb el dubte de si Araujo i Koundé canvien la posició per Mbappé, no?
I per què apostem a partir del mig del camp? A veure si l'Ernest ja està d'acord o no.
A la base del quadrat, Christensen i De Jong, més avançats Gundogan i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
No, jo discrepo.
No t'agradaria aquest 11?
No, perquè crec que ha de jugar Sergi Roberto.
Sí, et vaig llegir l'Esport l'altre dia.
Crec que ha de jugar...
A veure, clar, hi ha el dubte de si entra Sergi Roberto, crec i després que... també s'ha de veure...
No,
i després també s'ha de veure, deixeu-me que ho digui, Perquè clar, o sigui, sí que ens diuen que De Jong té molt bones sensacions, que porta tots aquests dies mantenint aquestes bones sensacions, que està per jugar, per tant no és gens descabellat posar-lo d'inici, però clar, caldrà certificar-ho demà i després també caldrà veure, perquè sabem de Christensen, que arrossega aquestes molèsties intermitents des de l'inici de temporada a la zona dels Aquiles, és una zona molt punyetera, i per molt que ara portés uns dies sentint-se bé i amb bones sensacions, això va i ve, i depèn de com et llevis cada dia quan et despertes. Aleshores, sí, hi ha aquests dubtes a l'11 de cara demà.
No, Sergi Roberto, jo per què el faria jugar a l'eix? Perquè primera va fer un partit memorable a la tornada contra el Nàpols, de jugador que ho va fer tot bé, i perquè en aquestes alçades de la pel·lícula és la seva 14a temporada al Barça, crec que ja ningú li ha d'explicar el que ha de fer a cada moment, i després perquè...
Bueno, hi ha el factor 6-1, eh?
I clar, exacte, pel PSG és un 6-1 ambulant que es va passejant pel camp.
No, és un recordatori amb un cartell.
El 6-1 es va passejant pel camp. I això, en aquesta mena de batalla psicològica...
A més, li podríem pintar, la samarreta li podríem pintar.
Que ha sotat tu.
Però com que no la podem pintar, el millor que podem fer és fer jugar a Sergi Roberto. O sigui, crec que aquests factors en el futbol són importants. I crec, a més, que Sergi Roberto...